Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per abrigar-nos bé, perquè la tramuntana ha fet arribar la fred a la nostra comarca.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui dijous 23 de novembre del 2023. Esteu escoltant el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió amb Ràdio Bisbal. El sol ha sortit fa 14 minuts a Pals, ara mateix tenim 11 graus a Pals, 11 a Mont-ras i 9 a Romanyà. Avui dia de sol, baixa la tramuntana i això ens portarà més fred. Avui en aquest supermatí us explicarem que el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat els últims recursos sobre l'abocador de Solius, que fa anar de corcoll als ajuntaments de la Vall d'Aro. També parlarem de les incidències relacionades amb el temporal de vent d'ahir i dels pressupostos de Palafrugell i de Calonge, que han quedat aprovats en les últimes hores. I avui ens acompanyarà la gent de Salvem les Torretes, que aquest cap de setmana estrena una exposició al Museu del Suro de Palafrugell. I, com cada dijous, parlarem de sèries i de cinema, estrenes a la cartellera, amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia, Dani.
Paula Camps, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Brinés, també, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
La justícia ha rebutjat els últims recursos sobre l'abocador de Solius i, a més, renya el Consorci per haver allargat la clausura durant anys.
Salvem Solius ho veu una nova victòria i insta l'Agència de Residus de Catalunya i Ajuntaments a deixar de malgastar diners en processos legals.
Els bombers fan una seixantena de serveis relacionats amb el temporal de vent.
Els serveis s'han fet entre la nit de dimarts i principi de dimecres, relacionats amb el fort temporal de vent que hi ha hagut a la comarca. La majoria han estat serveis per arbres i tendals caiguts a la via pública.
Més notícies. El ple de Palafrugell ha aprovat un pressupost per l'Ajuntament per l'any que ve amb una despesa propera als 50 milions d'euros. L'equip de govern hi ha votat a favor conjuntament amb els comuns, Esquerra Republicana i Vox s'hi han abstingut i Junts hi ha votat en contra. I a Calonge i Sant Antoni també han aprovat el pressupost amb un import de prop de 30.000 euros.
El pressupost creix un 29,28% respecte a l'any passat i la voluntat del consistori és consolidar i millorar el nivell de prestació de serveis a la ciutadania i finalitzar l'execució dels projectes estratègics de transformació del municipi iniciats aquest any 2023.
Palamós ha adaptat l'ordenança de gestió de residus i de neteja viària.
El darrer ple de l'Ajuntament de Palamós va aprovar la nova ordenança de gestió de residus municipals i de la neteja viària. Esquerra Republicana, PSC i Junts per Catalunya s'hi van mostrar a favor, mentre Som-hi per Palamós, Sant Joan, Vox van rebutjar la proposta.
I la Generalitat reconeix que per poder substituir el transport privat al Baix Empordà cal oferir un bon sistema de transport públic que, diuen, ara mateix no hi és.
El director dels serveis territorials del Departament de Territori a Girona, Sergi Albric, ho va afirmar en el segon programa d'Empordà 2030 dedicat a la sostenibilitat i a les energies renovables.
I en cultura, dos esdeveniments aquest cap de setmana a Palafrugell. Per una banda, el teatre torna demà divendres amb els secundaris.
La companyia Els Pirates Teatre porta l'obra Els Secundaris al Teatre Municipal de Palafrugell. Forma part de la programació teatral de la tardor a Palafrugell, que ja ha programat Història d'un senglar o Alguna cosa de Ricard, Fitzroy o Girls Like That, noies d'aquestes, entre altres, en les últimes setmanes.
I Palafrugell reviurà les obres de Camil Isern en un concert al Teatre Municipal.
Tot i néixer a Castelló d'Empúries, va passar els seus últims anys de vida a Palafrugell. L'arxiu municipal, amb els seus col·laboradors i el músic figuerenc Carles Coll i Costa, han recuperat algunes de les seves composicions. El concert serà diumenge a les 6 de la tarda amb entrada gratuïta.
I avui al Supermatí escoltarem les declaracions dels protagonistes d'aquests dos esdeveniments, declaracions a Ràdio Palafrugell. Previsió del temps. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Aquesta nit ha fet també fort vent. Seguirà bufant el vent tan fort?
Dijous, que comença després d'una nit ventosa de tramuntana. Ahir, aquest vent va bufar molt fort, amb ràfegues amb valors punta a la Bisbal de 78,1 km/h, 72,4 a Palafrugell o 63,7 a la Tallada, o amb onades al Cap de Begur, que van estar molt a prop dels 9 metres. Avui comencem el dia amb previsió que es vagi moderant la intensitat del vent, i això farà que les temperatures matinals puguin baixar respecte a les d'ahir. Avui el front del nord ja ens haurà creuat, però la situació encara seguirà amb la mateixa dinàmica i la tramuntana es moderarà i encara mantindrà la sensació freda. Esperem temperatures mínimes més fredes, amb valors de 2 a 5 graus a la comarca, així com les màximes podran ser una mica més benèvoles que les d'ahir i arribar als 19 graus. El dia serà bàsicament assolellat, només algun núvol a la tarda tindrà una mica de protagonisme. I el temporal marítim encara serà destacable, tot i que amb la disminució de la tramuntana també es moderarà. Tot i això, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per estat de la mar a la nostra comarca. Adverteix de mar de fons de gregal i d'onades superiors als 2,5 metres d'alçada, provocant maregassa, essent més important en zones fora de la protecció de la costa i al Cap de Begur, i més al nord al Cap de Creus. L'avanç de previsió pels propers dies ens portarà un divendres bastant fred al matí i més suau al migdia, i un dissabte que tornaríem a tenir temperatures a l'alça, i la previsió de pluja encara no arribarà a la nostra comarca.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Però més enllà del Baix Empordà estan passant coses, per exemple, eleccions als Països Baixos, on l'extrema dreta ha guanyat amb 37 escons, tot i que no ha aconseguit la majoria absoluta, i per tant la fragmentació parlamentària planteja dubtes sobre la formació del govern, perquè també és possible una majoria alternativa a l'extrema dreta. La llei d'amnistia arriba al Parlament Europeu. La proposta d'amnistia entre el PSOE i els partits independentistes ha generat un debat tens a l'Eurocambra. No hi ha hagut votació, però ha servit per aclarir aquest debat les posicions dels partits, i la Comissió Europea manté una postura neutra fins a l'aprovació definitiva. El govern a Catalunya estudia alternatives per obtenir aigua, fins i tot consideren importar aigua amb vaixells. El conseller David Mascort detalla els preparatius i alerta del cost elevat d'aquest procés, estimant-lo entre 4 i 10 euros per metre cúbic. Vaga a Renfe. Durant els propers dies, la companyia cancel·larà a Catalunya uns 400 trens per la vaga contra el traspàs de competències de la xarxa de Rodalies a la Generalitat. Els serveis mínims fixen una freqüència de pas reduïda del 66% en hores punta i 33% en altres moments durant els 5 dies de vaga que afectaran de ple el pont d'aquí dues setmanes. I ara ha augmentat un 5% les agressions sexuals ateses a l'Hospital Clínic. És a Barcelona, però ens dona xifres de tot el país, unes agressions sexuals que destaquen en la seva violència, que també creix. L'hospital destaca la importància de rebre atenció sanitària abans de denunciar. I s'ha aturat el desnonament polèmic de les últimes hores a Barcelona. També Blanca Espinosa era una veïna de 78 anys del Gòtic que ha aconseguit aturar el seu cinquè intent de desnonament del seu pis des de fa 55 anys. Un deute ajornat de 88 euros, només 88 euros. Semblava que l'havia de fer fora de casa seva, i ara hi ha hagut renegociacions que han permès suspendre temporalment aquest ordre d'allunyament. I el comentari del dia, 8 i 8 minuts, pràcticament, i 9 minuts, avui al Supermatí de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i en emissió a Ràdio Bisbal, ens l'envia l'escriptora Ada Klein.
Ràdio Capital ha encetat el projecte Empordà 2030, que en 6 sessions pretén pensar quin futur volem i quines accions caldrien per aconseguir-lo. Aquesta reflexió encaixa en el pla de sostenibilitat que impulsa l'ONU i que la Comissió Europea promou en moltes de les activitats que empara. El concepte de sostenibilitat fa referència a una manera d'organitzar l'activitat humana, en què les persones estan satisfetes i alhora en comunió amb la preservació de la biodiversitat i els ecosistemes naturals, i que això es mantingui al llarg del temps, és a dir, que no sigui flor d'un dia. Empordà 2030 proposa 6 jornades radiofonades i disponibles en format podcast i en vídeo per tractar amb experts el turisme, l'emergència climàtica, l'educació, la cultura i la mobilitat. Tot coses que ens preocupen o ens haurien de preocupar, ja que influeixen i influiran molt en la nostra vida. Em consta que la iniciativa continuarà en una segona edició, en què existirà un debat públic, cosa que considero totalment imprescindible, perquè al capdavall són els que viuen en un lloc els que han de decidir. Per avançar feina, proposo que recullin les impressions sobre aquestes jornades i s'analitzin amb esperit crític i constructiu per tal de definir les guies del que es tractarà públicament en un futur proper, tenint en compte totes les veus i especialment les dissidents, que ja se sap que viure en comunitat, diem-ne família, escala de veïns, feina, escola, poble, implica haver-se d'entendre mínimament amb els que t'envolten, encara que et caiguin malament. Com que ja sabem que sempre són els mateixos que van a per tot i la majoria es queden a casa, potser fins i tot caldria sortir a preguntar, per evitar biaixos culturals i d'accés, anar a demanar als qui no s'aproparien mai ells com ho veuen, i fer servir tota la informació acumulada per bastir un intercanvi d'opinions basat en la realitat que potser no és com ens imaginem a priori, encara que aquesta sigui incòmoda. Ja de pas, posats a opinar, demanaria anar a preguntar a la gent gran què esperen de tots nosaltres. Els joves, que ningú mai els demana res, què necessiten? I per què no? Els nens, quin seria el seu món ideal? Que al capdavall seran ells qui ho heretaran tot, ho hagin fet bé o malament.
M'encanta, Declaïn, gràcies. La frase, el futur també passa, més enllà de totes les problemàtiques que tinguem, el futur passa per la col·laboració entre tots, més enllà de les evidències personals. 8:11, per tant, d'aquí a 4 minuts, menys de 4 minuts, arribarem a 8:45 del matí. Ara és el moment d'obrir l'informatiu i explicar-vos de forma més extensa totes les informacions que us hem avançat als titulars. I ho fem a l'informatiu del Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Obrim el programa molt centrats en el temporal de vent que vam viure ahir a la comarca. Avui, si ja us heu llevat, si ja heu sortit de casa, haureu vist que no bufa tant el vent. Jo quan he sortit pensava, aviam, si avui se m'emportarà també la tramuntana o no, però finalment sembla que no. Parlem de les incidències que va generar aquest temporal de vent. Els bombers van fer una 60 de serveis a tota la comarca, Maria.
Els serveis es van fer entre la matinada d'aquest dimarts i principis de dimecres relacionats amb el fort temporal de vent. La majoria van ser serveis per arbres i tendals caiguts a la via pública. Protecció Civil va activar la fase d'alerta del Pla Ventcat el dimarts per les fortes ratxes de vent que aquest dimecres es van estendre per l'Alt i el Baix Empordà amb més intensitat. A més, cal destacar el fort onatge que va afectar aquestes dues comarques. La direcció de l'onatge va ser nord-est i va haver-hi mar de fons. A la comarca, el vent va provocar algunes afectacions a municipis com la Bisbal d'Empordà, Calonge i Sant Antoni, Sant Feliu de Guíxols o Palafrugell, entre d'altres. A Sant Feliu, per exemple, el vent va fer caure un arbre sanamans i va provocar una avaria elèctrica que va deixar sense llum la zona durant unes hores.
Avui també tenim alguns avisos per vent, sobretot per fort onatge a tota la costa del Baix Empordà, tot i que és més baixa, i fa referència sobretot a aquesta passada matinada i ara ja durant el dia i durant el matí, bàsicament, ja anirà a la baixa. Segons Meteo Palafrugell tenim uns cops de vent, un vent d'una velocitat de 18 km per hora, amb uns cops que superen els 23 km per hora, però en tot cas res que no sigui habitual i una xifra força més baixa que la d'ahir. Per tant, avui sembla que serà un dia de menys tramuntana, que, com ens deia abans en Marc Vilà, també comportarà, evidentment, que baixi la temperatura. 1:15. Tenim nou episodi del Colabrot de Solius. Sabeu, l'abocador de Solius, que servia de referència per bona part dels municipis del Baix Empordà, que s'ha hagut de clausurar i que això ha generat també increments en el cost de la recollida de residus a molts municipis de casa nostra. I queixes, la més destacada de les últimes setmanes, la de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, en Carles Motes, que criticava la Generalitat per com s'havia gestionat l'abocador. I, de fet, molts ajuntaments critiquen que s'hagi hagut de tancar aquest abocador i ara toca veure on dur els residus de forma definitiva, perquè haver-los de dur ara mateix fins al Vallès genera uns grans costos. Doncs bé, l'últim episodi és que el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat els últims recursos sobre el tancament de l'abocador i, a més, renya les institucions per haver allargat durant tants anys la clausura del complex.
En total, el Tribunal Català ha emès fins a 4 interlocutòries, totes elles referides a les resolucions que va dictar el juliol, en què ordenava que de manera immediata i urgent s'acabés tota activitat a Solius, també la de la planta de compostatge. El Tribunal recorda tot el litigi que va concloure que el complex era il·legal perquè es va anul·lar la llicència ambiental emesa el 2014. Salvem Solius ho veu una nova victòria i insta tant a l'Agència de Residus de Catalunya com als 5 ajuntaments que integren el consorci a deixar de malgastar diners en processos legals. Nou capítol del serial en què ja s'ha convertit la clausura de l'abocador de Solius. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja de nou les pretensions del consorci que gestiona el complex format per l'Agència de Residus de Catalunya i els ajuntaments de Santa Cristina d'Aro, Llagostera, Calonja, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Tot i que la Mancomunitat va acabar acatant la clausura de la planta de compostatge, abans havia recorregut les interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que l'alt tribunal va dictar el juliol i que rebutjaven ampliar el termini per executar la sentència que ordenava acabar amb tota activitat del complex.
De fet, el tribunal, com dèiem, ha hagut de rebutjar aquests fins a 4 recursos diferents imposats pel consorci, que està format, com ara ens deia la Paula, per l'Agència de Residus de Catalunya, la màxima autoritat de Catalunya pel que fa a residus, i els ajuntaments de la Vall d'Aro.
I és que ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els ha desestimat tots, remarcant que aquelles interlocutòries no feien res més que rectificar que l'activitat a Solius es duia a terme de manera clandestina i il·legal, després que s'anul·lés la llicència ambiental emesa el 2014. A les seves resolucions, l'alt tribunal no està de renyar el consorci per haver allargat massa l'execució necessària d'aquella sentència inicial. En concret, diu que ha transcorregut diversos anys d'inactivitat administrativa i que l'ordre de tancament s'hauria d'haver fet efectiva molt abans.
Déu-n'hi-do, quina esbroncada del consorci, o sigui, en aquest cas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al consorci que gestionava l'abocador de residus de Soliu. Déu-n'hi-do, quina esbroncada. Va, més notícies. Notícies que ens parlen de pressupostos a municipis del Baix Empordà, que ja s'estan aprovant. L'últim cas és el de Palafrugell. Aquesta passada nit, el ple municipal ha aprovat el pressupost de l'Ajuntament per l'any 2024, una despesa propera als 50 milions d'euros. L'equip de govern hi ha votat a favor, evidentment, conjuntament amb els comuns. Esquerra Republicana i Vox s'hi han abstingut i Junts ha votat en contra. A la partida d'inversions destaca que després de l'estiu començarà la construcció de la tercera fase de l'Avinguda Espanya, del desdoblament. Ho explicava l'alcalde Juli Fernández.
Faré les obres i començaríem la tercera fase el mes d'octubre, amb la idea que estigui acabada entre octubre i el mes de març, i per això posem aquests 540.000 euros perquè serà una actuació plurianual.
El pressupost també inclou la partida prevista per al nou contracte d'escombraries, també treballant el camí de ronda entre Tamariu i Cala Pedrosa. Això sí, ens ha cridat l'atenció perquè en tot el ple no s'ha informat que aquest pressupost inclogui la partida per invertir en la construcció d'habitatge social que l'alcalde Juli Fernández va avançar a Ràdio Palafrugell. Seguirem a veure si realment hi ha alguna disposició en aquests pressupostos que ho inclogui. L'oposició reclamava durant el plenari que hi hagi més actuacions que consideren que manquen en els pressupostos, però hi ha hagut posicions diferents. Per una banda, com dèiem, els comuns hi han votat a favor, tot i que el seu portaveu, Josep Ferrés, demanava més inversions en qüestions mediambientals. Esquerra Republicana s'ha abstingut i la portaveu Mònica Alcalà assegurava que confien que l'Ajuntament, deia, seguirà esforçant-se i treballant.
Nosaltres hi veiem coses que sí que hi estem d'acord, coses que no hi estem d'acord, alguns posicionaments que en els plens anteriors ens hi havíem mostrat en contra, però com que ara és...
També hi va haver l'abstenció de Vox, tot i que la regidora no va fer cap posicionament durant tot el ple, i Junts per Catalunya sí que va ser molt més dur, van criticar l'increment de despesa que diuen genera també un increment d'impostos. I anem a Calonge perquè també s'ha aprovat el pressupost amb un import de prop de 30.000 euros. Això fa créixer un 30% el pressupost respecte a l'any passat i diuen des del Consistori que volen consolidar i millorar el nivell de prestació de serveis a la ciutadania i també volen acabar alguns projectes que van començar en el mandat anterior.
L'increment del pressupost es deu en part a la previsió de l'augment dels costos del servei de neteja i la recollida de residus, derivats del tancament de l'abocador de Solius i també de la millora del contracte que es preveu adjudicar l'any que ve. Així com també contempla els increments previstos dels diferents serveis i del capítol de personal. Les inversions per l'any vinent sumen 3.692.350 euros i destaquen diversos projectes d'urbanització com l'Avinguda Catalunya de Sant Antoni, la urbanització Font Romà de Traumal o la urbanització de Vic, que sumen 2.826.000 euros. La resta d'inversions cal assenyalar les que corresponen a la reposició de la xarxa d'aigua i clavegueram, les inversions en edificis municipals i escolars i les inversions en la via pública o la direcció de les obres de Plaça Catalunya, entre d'altres.
Com a nivell polític, fent el recompte de vots, com ha anat la cosa amb l'aprovació dels pressupostos de Calonge?
Els pressupostos pel 2024 s'han aprovat amb els 6 vots de Junts, 2 del PSC i un del PP, que formen part de l'equip del govern, una abstenció de Tots pel Poble i de Guanyem, de Calonge i Sant Antoni, i 4 vots en contra d'Esquerra, un d'Avancem i un de Som. La portaveu d'Esquerra, Carme Vinyes, ha criticat que han tingut poc temps per consultar els pressupostos i ha demanat que es tinguin en compte altres projectes que no es contemplen.
I en un principi ho van passar a tots els regidors, però tampoc han tingut resposta, perquè tot ha sigut molt ràpid, suposo. I tampoc vam estar a aprovar les ordenances de la puja de l'IBI i la taxa d'escombraries amb el que s'ha redactat aquest pressupost i, evidentment, no podem estar ni votar a favor.
Tots pel Poble han destacat que, tot i haver presentat propostes, han decidit abstenir-se perquè no han rebut una bona resposta per part del govern municipal a aquestes idees presentades. La portaveu de Guanyem Calonge i Sant Antoni, Elena Montiel, ha destacat també que han trobat a faltar alguns projectes, però que volen treballar de la mà del govern per impulsar la feina al municipi. Arturo Prades, el regidor d'Hisenda, ha destacat, però, que s'ha intentat tenir en compte el factor social en l'elaboració d'aquests pressupostos.
Respecte a altres companys que comenteu que hi ha, trobava a faltar temes de polítiques socials i temes d'habitatge, home, la veritat és que no puc estar més en desacord, eh? O sigui, en aquest exercici nosaltres hem fet una dotació extraordinària de prop de 70.000 euros més a serveis socials i gent gran, i des del punt de vista d'habitatge, la veritat és que els ajuts a l'habitatge no els gestionem nosaltres, els gestiona la Generalitat mitjançant l'oficina d'habitatge que tenim aquí, i el que sí que fem nosaltres és usar els ajuts a la rehabilitació per fomentar el parc públic de vivenda assequible per gent jove. No?
I realment, si repasseu les notícies que anem explicant dia rere dia aquí a l'informatiu, ja ho haureu vist, avui hem parlat de residus parlant de l'abocador de Solius, hem parlat de residus tenint en compte el pressupost de Palafrugell, perquè també hi ha una partida que preveu el nou contracte d'escombraries, i també hem de parlar de residus relacionats amb Palamós, i és que s'ha aprovat o s'ha reformat l'ordenança de gestió de residus i de neteja viària al municipi, vigent des de l'any 2013, i s'han ajustat algunes noves normatives que, segons asseguren des de l'Ajuntament de Palamós, volen arribar a un descens de la generació de residus i implantar la recollida selectiva porta a porta.
Tal i com avança Ràdio Palamós, Palamós recull 7.000 tones anuals de fracció que la resta, que es diposita en contenedors negres, xifra que hauria de disminuir. En declaracions al ple recollides per Ràdio Palamós, Marta Puig regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós, afirma que aquests reptes només es poden respondre a través de la recollida del porta a porta.
Nosaltres sí que les hem valorat, les alternatives, i no n'hi han masses, no sé si vostès en proposen alguna, però en tot cas han de poder aconseguir complir els objectius, que són molt alts, els han vist, de fet l'exigència va pujant i no només és la manera, el tant per cent, sinó que la manera de calcular també està canviant i per tant a una velocitat molt ràpida, per tant amb intervencions petites com en el passat doncs hem anat posant-nos a un nivell de reciclatge mitjà, però ara el salt que hem de fer només respon a sistemes d'alta eficiència, que són molt poques opcions.
El principal grup de l'oposició Som-hi per Palamós i Sant Joan i la regidora Rosa Estevó neguen que Palamós tingui les condicions necessàries perquè el porta a porta funcioni.
Quan parlem dels municipis que han tingut èxit amb aquest sistema, responen a l'estructura urbanística on no hi ha grans edificis, el cens és baix. El nostre municipi, Palamós i Sant Joan, té verticalitat i estacionalitat. Predominen els edificis alts i plurifamiliars i un fort increment de la població a l'estiu i els caps de setmana.
Vox ha sigut el partit que també ha votat en contra i, tal com ens avança Ràdio Palamós, Cristina Ruz creu que el servei que es dona a la ciutadania no correspon amb les quotes dels contribuents.
Entonces aquí se trata de subir y cada vez damos menos servicios al municipio, ¿no? Y camuflamos el impuesto de la basura con el IBI porque no nos llega y tal, y después no quieren pues que seamos críticos.
Ràdio Palamós afirma que la nova ordenança contempla sistemes de personalització dels usuaris i una actualització del règim sancionador.
Tres minuts i dos quarts. La Generalitat reconeix que per poder substituir el transport privat al Baix Empordà caldria oferir un bon sistema de transport públic i ara mateix, evidentment, no hi és. El director dels serveis territorials del Departament de Girona, Sergi Albric, ho va afirmar en el segon programa d'Empordà 2030, programa dedicat a la sostenibilitat i les energies renovables.
La previsió és que, segons una normativa estatal, és que municipis de més de 20.000 habitants es creïn zones de baixes emissions abans del 2025 per millorar la qualitat de l'aire. Aquesta normativa afectaria a ciutats com Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell. Per això, Sergi Albric destaca que aquests dos municipis tenen deures pendents per reduir aquestes emissions relacionades amb la circulació de vehicles. Per això destaca que cal treballar de manera conjunta entre els municipis i la Generalitat.
I per tant ens hem d'empoderar tots plegats doncs, per treballar amb aquesta finalitat i per tant tots hem de ser còmplices uns dels altres, no? Els ajuntaments han de, diguem-ne, no? Liderar, no? Els seus, aquesta feina, diguem-ne, en el seu àmbit municipal i l'administració com a Generalitat doncs, hem de ser còmplices doncs, per acompanyar-los tant com puguem doncs, amb aquest procés.
Sergi Albric explica que cada municipi ha de valorar quines són les millors zones on cal reduir el trànsit. Destaca, però, que aquestes decisions s'han de prendre de manera conjunta amb els diversos actors que es veuen implicats en aquest canvi en la mobilitat del municipi. Aquestes zones de baixes emissions han d'anar acompanyades amb una millora de les línies de transport públic, tant dins del municipi com fora d'ell. Per això destaca que cal oferir alternatives dins del transport públic en substitució del transport privat. Sergi Albric reconeix que ens trobem a menys de 2 anys de poder implementar aquestes zones de baixes emissions a Palafrugell o Sant Feliu. Tot i això, la voluntat del govern és impulsar i col·laborar amb els consistoris perquè s'implementin de manera correcta i amb acompanyament a la població.
Acompanyament a la població que, evidentment, ha de passar per un bon transport públic que encara és una assignatura pendent.
Per això, tal com afirma Sergi Albric des del Departament de Territori, es treballa per fer una aposta pel transport públic de manera conjunta amb el Consell Comarcal del Baix Empordà. Per això, properament es presentarà un estudi de mobilitat a la comarca. Aquest pla de mobilitat preveu fer una diagnosi dels serveis que manquen quan es parla de mobilitat i proposar diverses solucions i millores en el transport públic. A més, la voluntat és incorporar a poc les inversions i connectar els diversos nuclis de població al Baix Empordà.
El que preveu el transport públic, quin és? Connectar tots els nuclis de demarcació, evidentment no, això afavoreix doncs, la despoblació, va en contra de la despoblació, perdó, amb la idea de, no, que els nuclis petits doncs, quedin ben connectats amb el conjunt de nuclis del país en global, per tant que la gent pugui viure en els pobles d'origen o on cregui, i a la vegada doncs, com més transport públic doncs, potenciem, això va lligat amb el que dèiem al principi de les zones de baixes emissions, doncs, amb reduir doncs, l'emissió de gasos hivernacle a l'atmosfera, no? I per tant doncs, aquest és el gran objectiu doncs, en quant a la mobilitat que té el govern.
Gràcies, Maria Alzina. 2 minuts, de fet 10 segons, i arribarem a 9:15 del matí. Continuem aquí al Supermatí, que podeu escoltar a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió també per Ràdio Bisbal. I avui als estudis de Ràdio Palafrugell ens acompanya la gent de Salvem les Torretes.
No!
Recuperem. És que ja tant salvem i tant recuperem. La Sandra Bisba, que ja l'heu escoltat i a més coneguda d'aquest programa.
Bon
Sandra,
dia,
bon dia. Eva Bonaventura,
hola,
què tal? Bon dia. I l'Abel Solà, bon dia.
Sola, bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
No sé si us escolto prou bé. Acosteu-vos al micròfon, vale. Perquè no tinc clar que us estigui escoltant amb la potència que requeririen les vostres veus. Nerviosos per l'estrena d'aquesta exposició que inaugureu aquest cap de setmana i que es podrà veure fins a passades festes, no? Al Museu del Suro de Palafrugell, exposició sobre les torretes i sobre el vostre moviment.
Nerviosos és poc, diria jo.
Sí. Sí, sí, amb moltes ganes, però bueno, sempre es va a última hora amb algunes cosetes i la veritat és que això encara posa més nervis al tema, però bueno, molt contents.
Recobrem les torretes és un moviment que va... Quan el vau posar en marxa? Perquè tampoc no fa tant i ja esteu muntant una exposició al Museu del Suro.
Doncs just ha fet un any. Exacte, l'octubre de l'any passat.
Aquest moviment que intenta, i recordo que ens en vas parlar aquí al Supermatí per primera vegada, que intenta recuperar aquest espai, la Torre dels Moros de Palafrugell. Per qui encara no us tingui ubicats, expliqueu-nos què és aquest espai.
Bé, doncs per nosaltres és un espai idíl·lic, preciós, amb unes vistes panoràmiques espectaculars i que a més recull molt de records de palafrugellencs i palafrugellenques que hi han passat la seva infantesa i altres èpoques com l'època del motocross, o sigui, tu parles de les torretes i tothom té algun record, tothom hi ha anat i a més... Bueno, hi ha aquell sentiment d'estima, no? D'aquell espai que veus que realment és un lloc mal guanyat perquè és que tothom en parla bé i tothom se'l sent seu i se l'estima, no? I després, a més, a dalt tenim el Vecín, la torre medieval, aquest bé cultural d'interès nacional, que era una torre importantíssima de comunicació en època medieval.
I tot això ara mateix està en una situació bastant deplorable, no? Tota aquesta zona.
Sí, sí. O sigui, el motiu de començar i d'engegar tot aquest projecte, el Recuperem les Torretes, és perquè quan ho vam veure d'aquesta manera vam dir que havíem de fer alguna cosa per recuperar aquest espai, perquè realment està molt deteriorat, quan hi vam arribar estava molt brut, i l'intenció és això, de que per part de l'Ajuntament hi hagi una intenció de recuperar-lo i que no acabi de caure. Vull dir, és el que volem nosaltres, és el que diu el nom, és recuperar aquest espai.
Ara ho explicarem, perquè hi ha una novetat de les últimes hores, una última hora sobre això, que ja imagino que esteu bastant contents
sí.
Per les novetats del que vam saber ahir en el ple municipal. Però ara ho explicarem. Abans parlem de l'exposició en si. Exposició que s'inaugura, feu la inauguració, si no m'equivoco, dissabte a les 7 de la tarda, i ara veia que es podrà visitar el Museu del Suro fins al 14 de gener, no?
Exacte.
Què hi podrem veure a l'exposició?
Ui, moltes coses. portem molts mesos ja preparant-ho i realment és una... El que trobareu en allà són molts records de molta gent i tot una història que potser ha quedat molt oblidada des de fa molts anys, i que el que hem intentat és que posar-hi una mica de de, no sé,
d'acord
amb les coses que hem fet i que la gent que ho ha viscut ho pugui explicar i que la gent que no ho ha conegut ho pugui veure de tot el que s'hi va viure en aquell lloc, no?
Uh-huh. Com neix la idea de des d'un moviment social dur a terme aquesta exposició, una exposició que m'agrada, tinc ganes de veure-la, però clar, muntar una exposició en un espai com és el Museu del Suro, que té una exigència expositiva elevada, no ha de ser fàcil.
No, mira, la veritat és que va ser una casualitat. Hi havia doncs l'agrupació d'excursionistes de Palafrugell que estava preparant l'exposició de les fonts ja mesos enrere, i ens va demanar, perquè ells no sabien si tindrien prou material per omplir tota aquella sala, perquè la sala temporal del Museu del Suro és molt gran, i ens van dir, ostres, per què no la compartim així com a iniciatives populars, no? Llavors van començar a treballar amb aquesta idea, però després ells van veure que teníem molt de material i el museu ens va proposar per què no fem la vostra en una altra data, i així va ser.
Mm-hmm. Molt bé. Bueno, explica'm una mica allò, quina és la recerca que heu hagut de fer per tot el material que té la...
És que hi ha molta tralla aquí, eh?
Sí, eh?
Sí, 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 la veritat és que, bueno, hem partit molt d'entrevistes, eh? Perquè, de parlar amb la gent, perquè el que ens agradava més era recollir aquests records, no? Aquests records d'infantesa, i llavors doncs hem intentat parlar amb molta gent que ens expliqués, bueno, què hi feien a les torretes, no? I aquesta és una part important del cos de l'exposició. Però després, és clar, hi ha una part històrica, no?, que has de documentar bé, no?, i que després sí que aquí doncs has de recórrer a llibres, arxius, a historiadors, per situar l'època d'aquesta torre, no?, com clar, una torre de comunicació importantíssima que avisava dels atacs que venien de mar o que venien del nord. Per tant, era vital per Palafrugell, no? I clar, i a més és això, dius, hosti, una torre tan important i que la tinguem tan abandonada i tan deixada, no? O sigui, trenca una mica el cor, no? Quan a més coneixes la història. Vull dir que és aquí remoure una mica. Hem intentat, doncs, amb aquesta exposició intentar remoure una mica consciències i fer que la gent torni a recordar el que hi havia viscut allà.
Clar, és passat, passat, molt passat, per l'època dels pirates, no? Com ens deies, era un punt de... I de fet, veig en el folletó, veig que fins i tot en Josep Pla em feia referència en aquest passat d'incursions de pirates a la Costa Brava i concretament a Palafrugell, i allò era un punt per... Clar, és que es veu el mar, és que es veu el mar de manera fantàstica, vull dir que si venia algú... l'agafava ràpid des d'allà, no?
I, a més, o sigui, principalment és la comunicació entre la Torre de Sant Sebastià,
val?
Que aquesta comunicava amb la de Calella, també, i després totes les torres, diguéssim, dels pobles veïns. O sigui, són 89 metres sobre el nivell del mar, però és que tens una vista de 360 graus, és que és espectacular. Vull dir, la gent que encara no hi hagi anat, que hi pugi, sisplau, perquè ho disfrutarà.
I que vingui a l'exposició.
Expliqueu també històries de vida relacionades amb les torretes. Hi ha gent que explica que de petits jugaven a les torretes, allò en lluites de bàndols, no? Parlàvem, diguem, amb en Paco Dalmau, que deia, si allò que fèiem llavors allà ho féssim ara, acabaríem tots tancats. Diuen també, expliquen també gent que ho ha viscut, que la Torre dels Moros era un lloc de trobada de totes i tots. Diuen, expliquen també un episodi important de la vida, de la història de les torretes, que és quan s'hi feia el circuit de motocross. Explica-nos això. Perquè, de fet, ja veig una fotografia del moment, no? Clar, hi ha moltíssima gent, molta gent que ens escolti ho haurà viscut, però moltíssima gent que no, i veure-ho també crida l'atenció.
Clar, és que nosaltres, per l'edat que tenim, el tema del motocross, nosaltres no. Jo, per almenys, me'n vaig enterar que hi havia un circuit de motocross. I gràcies a les xarxes, que ens han ajudat molt amb això, perquè la gent ens ha explicat moltes coses a través de Facebook o d'Insta o així. Llavors, clar, et dones compte que allà hi havia hagut aquest circuit i que hi han passat moltes coses, que hi ha passat molta gent... I això és el que volem reflexar una mica, no?, amb tot això, no?, de que les històries aquestes que ens han anat explicant la gent els han anat posant totes amb el documental que hem preparat i que ostres, és unes històries que tu, per tu no els sabries si no haguessin fet aquest recull de records de tothom, no?
El documental es podrà veure també durant l'exposició?
Sí. El dia 25 farem el passe del documental i hi haurà sorpreses perquè hi ha coses que només es faran aquell mateix dia. Llavors heu d'anar. No en podem parlar gaire, però bueno, de tot el que hem parlat sortirà.
La inauguració entenc que és oberta a tothom.
Sí.
Uh-huh. I després, per la gent que ens escolti vulgui anar-hi a l'exposició, més enllà de la inauguració, entenc que és en l'horari del museu i que està inclosa amb l'entrada al museu, el preu és l'entrada...
És gratuïta.
És gratuïta?
Sí.
Pels palafrugellencs, sempre el Museu del Suro està obert a tothom, és gratuït, per tant no perdeu l'oportunitat. I llavors, doncs, a part d'aquests actes inaugurals, doncs, hi hauran també diferents activitats. A la gent està penjat, visites guiades a l'exposició, llavors fem dues taules rodones, una que és així com històrica, per explicar la importància d'aquest espai, perquè la gent entengui la importància d'aquest espai, i també perquè hi ha una mica de debat entre si la Torre dels Moros o les Torretes, amb el nom, el topònim. Aquí hi haurà una mica de taula rodona parlant d'aquests temes. Llavors hi ha una altra taula rodona sobre el motocross, el circuit de motocross, o sigui, tenim tota la gent del motor amb unes ganes boges per venir a explicar totes les anècdotes i històries entorn al circuit. Llavors tenim la Lola Barranco, que ha fet un mural espectacular que està al final d'aquesta sala immensa, que ocupa tota la paret del final, on reflecteix una mica les torretes que volem, no? Aquestes torretes cuidades, arreglades, netes, que es vegi natura per tot arreu i amb l'edifici restaurat. Què més? No me'n recordo si hi ha més coses, però
ho anirem explicant, sí, s'acosti. Va, això és parlem de què han estat les torretes, però clar, el moviment entenc que neix per reivindicar-les i sobretot perquè s'hi faci una actuació allà de recuperació tant de l'edifici com de l'espai. I ahir vam tenir una novetat important en el ple municipal de Palafrugell, en què es va aprovar el pressupost, i des de Salvem recuperem les torretes vau fer una pregunta des de les xarxes socials a l'alcalde, i l'alcalde va respondre que estan pendents que s'adjudiqui una subvenció per poder activar tot l'espai, però que si no arribés aquesta subvenció, que en aquest any intentarien ja començar a fer la recuperació.
Exacte, el 2024, que això és el que ens interessava.
2024.
Que no marxem del 2024.
Mm. Sí. Esteu contents, imagino.
Molt. Molt. Sí, clar, nosaltres no ens creiem que en un any haguéssim arribat a aquest punt. Vull dir que clar, hem anat fent a poc a poc, i doncs a partir d'aquí a sentir això, no? Doncs tots ahir estàvem molt contents de que per fi algú ja aposti per anar a recuperar aquest espai, no? Que ja t'he dit, que és un espai que qui no hi hagi anat... I quan puges en allà, mira que nosaltres feia molts anys que no, jo per almenys feia molts anys que no hi anava, i cada vegada que hi vas la llum és diferent, és molt especial. Vull dir que aprofitem que la gent hi vagi, que hi faci un cop d'ull, ara que estan netes, que els hem recuperat a nivell de brutícia, perquè ara per almenys pots estar per allà i estan, encara que de tant en tant hi hem d'anar-hi a fer un cop d'ull, perquè sempre hi ha algú que es dedica a anar-les a embrutir, que aquest és l'etern problema que tenim, però sí. Bueno, intentar això.
I van fer una pintada a l'edifici?
Sí. Bueno, unes quantes.
Sí.
Hi ha grafitis.
Hi ha grafitis a les parets, ara. Sí. Clar, són coses que per nosaltres, clar, intentes recuperar l'espai i veus que hi ha algú que hi va i que cada setmana pues, hi deixa les seves llaunes, les seves coses, doncs que et deixes una mica així, no? Però bueno, nosaltres som tossudes i allà hi anem i tornem a recuperar-ho i tornem a netejar-ho i tornem a deixar-ho tot bé.
En tot cas, doncs l'objectiu principal, que era que es pogués recuperar l'espai, recuperem les torretes, doncs sembla que fa el primer pas. Els processos administratius són molt lents i quan sembla que tens una cosa a tocar apareix algun entrebanc i... t'ho endarrereix tot, però a priori hi ha la voluntat de poder començar a recuperar tot l'espai aquest any 2024, aquest any que ve. Felicitats, per tant, tant per l'exposició com per tota la feina aconseguida en un any. Abel Sola, l'Eva Bonaventura i Sandra Bisba, gràcies per passar pel Supermatí, que tingueu molt bon dia i que vagi molt bé aquesta inauguració.
Moltes gràcies.
Un minut i tres quarts de nou del matí. Anem amb la cultura, de seguida tindrem aquí l'Ignasi Arbat per parlar de cinema i de sèries, però abans teatre, perquè la companyia Els Pirates Teatre porta l'obra Els Secundaris al Teatre Municipal de Palafrugell aquest divendres. Forma part, demà divendres, forma part de la programació teatral de la tardor de Palafrugell, que en què ja s'ha programat Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard, Fitzroy o Girls Like That, entre altres, en les últimes setmanes.
Inspiren els espectacles populars del Paral·lel a principis del segle XX amb peces teatrals còmiques i de vodevil. Recorda els actors i altres professionals que hi ha darrere les grans produccions que han format part de la nostra història i han quedat en l'oblit. La dramaturga Laura Obert explica que és un homenatge al vodevil, sovint considerat un gènere menor.
Els espectacles de varietés i de vodevil, que sempre s'han considerat un gènere menor, però al final és sempre qui ha aglutinat més públic, no? I com ara passa, per exemple, amb el teatre de comèdia, que també és considerat menor, però al final és que acaba reclutant més públic.
Obert afegeix que hi ha moments que serà un vodevil, però també explicaran qui es viu a les cametes, és a dir, el moment abans de sortir a l'escenari.
I on esperen els actors que surten poc, no? I llavors és entranyable en el sentit de que veus la humanitat de la professió, no? De quan hi ha problemes, què passa, i entranyable en aquest sentit.
Els dos actors, Laura Obert i Bernat Cot, en representaran fins a 15 personatges al llarg de l'obra, amb molts canvis de vestuari.
Una quantitat de canvis rapidíssims que la gent al final ja no sap ni quants actors som. Es pensen que som més, però som dos.
Els Pirates Teatre és una companyia teatral amb 20 anys de trajectòria que té la palafrugellenca Montse Ferrarons a la producció. Ara fan gira amb Els Secundaris i altres espectacles i preparen novetats que anunciaran aviat. Faran parada a Palafrugell aquest divendres a les 8 del vespre i ja es poden comprar les entrades a palafrugellcultura.cat.
I explicarem també que Palafrugell recordarà l'obra del desconegut compositor Camil Isern en un concert al Teatre Municipal de Palafrugell. Tot i néixer a Castelló d'Empúries, va passar els seus últims anys de vida a Palafrugell. L'arxiu municipal, amb els seus col·laboradors i el músic figuerenc Carles Coll i Costa, han recuperat algunes de les seves composicions.
Carles Coll va comprar un llibre de més de 150 anys d'antiguitat amb partitures d'Albert Cotó i Fita, però n'hi havia algunes signades per Isern i d'altres no, però amb el mateix traç a l'hora d'escriure la partitura i que se li van poder atribuir. El músic figuerenc va començar a fer recerca per internet, però no va trobar-ne informació fins que la partitura d'un vals estava signada per Palafrugell el 6 d'abril de 1882.
És un home que té molt clara el que vol expressar, elegant, no estrident mai, tranquil, amb una estructura melòdica i harmònica molt clara en totes les partitures. Comença amb una melodia, que aquesta melodia es torna a repetir, després hi ha un canvi de tonalitat perquè entri una altra melodia. Aquesta melodia fa el seu desenvolupament i torna a recuperar la melodia inicial per acabar. Això es repeteix gairebé a totes. Els canvis de tonalitat són deliciosos.
A partir d'aquí va posar-se en contacte amb l'Arxiu Municipal de Palafrugell i va començar la recerca per saber qui era i com podia aconseguir-ne més obres. Camil Isern Surià va néixer a Castelló d'Empúries l'any 1828 i va ser el segon de 10 germans. Va contraure matrimoni a la seva població amb Anna Casals i Novell l'any 1854 i ja era músic. Anys més tard va quedar vidu i va contraure matrimoni a Roses amb Justa Sala i Salvador l'any 1862 i era director del cor de la població. Aproximadament l'any 1867 va arribar a Palafrugell i va morir al carrer de la Caritat el 1885. Tenia 57 anys i no va deixar descendència, però a Palafrugell hi van residir alguns germans. Consta que hi va haver un jugador de futbol amb el mateix nom i seguiran investigant per saber si hi ha algun vincle familiar.
Gràcies, Ferran Castelló, per aquesta informació de cultura relacionada amb Palafrugell. Nosaltres parlem de cinema i de sèries. Amb l'Ignasi Arbat. Ignasi, bon dia. Ai, Ignasi. Jo aquí tinc, eh? Jo aquí tinc connectat. Per què no ens escolta l'Ignasi Arbat? A veure. Ara sí que ens deu escoltar l'Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon
sí.
dia. Sí, el botonet de sempre, el botonet de sempre.
No, no passa res.
Com que hi ha tants botons, cada dia és un botó diferent, això també t'ho dic, eh?
Això sí, passa molt sí. a la ràdio. Ja.
Aprenc el problema de la setmana anterior, però la setmana següent en ve un altre de problema. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. Bé. Aquí preparat amb una setmana intensa.
Setmana intensa, jo ganes de veure la primera de les estrenes, però veurem a veure què tal. Com es diu la primera estrena?
Doncs és Napoleón que arriba aquest cap de setmana ja al cinema.
Anem si sona com sona. No, ara no vol sonar...
No vol sonar.
Ara, ja el tinc aquí, ja el tinc aquí.
¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada!
El trailer té molt bona pinta, eh? No ho sé després com serà, però pinta molt bé, pinta molt bé. Explica la història, evidentment, de Napoleó Bonaparte, no?
Correcte, sí. A més, dirigida per Ridley Scott, que és un dels directors de la nostra època, dels millors directors que tenim, no?
Sí.
Des dels clàssics com Alien o Blade Runner, en els que va començar, i a pel·lícules posteriors, que en els últims anys, vull dir que és un director que ja té més de 80 anys, i que ens ha regalat pel·lícules, jo que sé, com Gladiator, també fa 20 anys, el Joaquin Phoenix aquí repeteix, també recentment tingut La Casa Gucci, o L'Último Duelo, o Marte, vull dir que, bé, és un director que ens agrada. I en aquest cas, doncs, fa aquest biopic de Napoleó, una pel·lícula de una mica més de 2 hores i mitja, poc més, però que també ens ha avisat que quan d'aquí uns mesos s'estrena Apple TV, està completant una versió de 4 hores 10 de pel·lícula.
Què dius?
Sí.
Déu-n'hi-do. Home, si ens agrada, doncs, mira, sí. l'amplies una mica.
A veure, ell no ha fet com Scorsese, que és directament estrenar al cinema la de 4 hores, sinó que diu, mira, pen cine, una de 2 hores i mitja, que està més arregladeta, que està més correcta, i llavors qui vulgui més a Apple TV tindrà 4 hores de pel·lícula, que sobretot el que farà aquesta versió és ampliar la primera part de la pel·lícula. És a dir, la història de Josefina, que la pel·lícula que veurem no està molt desenvolupada, totes aquestes escenes amb la Vanessa Kirby es veuran en aquesta versió ampliada de 4 hores.
Molt bé. Les crítiques no són gaire bones, de moment.
Bueno, són allò que en diuen crítiques mixtes.
Sí.
És a dir, que hi ha gent que li agrada molt, hi ha gent que li ha deixat fred, vull dir que no sé, és difícil fer-se una mica la idea.
Mm.
Està allò el 62 a Rotten.
Sí, va. No és gaire. Jo, mira, mentre visualment estigui molt ben feta, després, mira, si narrativament... Bé, és igual. Però jo vull una cosa visual. Perquè, clar, és a dir, pel que veig al tràiler, hi ha tot l'intent de conquerir Rússia, tot els problemes sí. que li va generar. També l'arribada a Egipte, que va ser segurament l'inici de l'arqueologia com la coneixem ara, i de l'amor o de la passió cap al món egipci va començar amb l'intent de conquerir Egipte per part de Napoleó, i també tot el que té a veure doncs, amb l'època posterior a la Revolució Francesa, com ell s'erigeix una mica per intentar posar ordre en tot el que havia generat la Revolució Francesa, una època també fascinant a França.
Sí, sí, sí. La pel·lícula, sobretot, les crítiques on han vingut és per la falta de... O sigui, que històricament no és precisa.
Ja.
El que ha fet Ridley Scott és engegar la merda directament, o sigui, així. O sigui, no sé si has escoltat una mica sí, les declaracions.
Sí, sí, s'ha anat posant de fregada en fregada, que diuen.
Sí, 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 perquè diu, s'han escrit 10.000 llibres sobre Napoleó i els hi pregunta als crítics, vosaltres vau ser allà? No? Doncs calleu la boca i alguna més... cosa que ha dit. A més...
També criticant els francesos, també.
Sí, perquè la crítica francesa l'ha atacat molt i ell, la resposta que ha donat és que els francesos no s'agraden ni a ells mateixos.
Potser no li traurem la raó, tampoc.
El que passa és que Ridley Scott és un senyor gran...
Quants anys té Ridley Scott ja?
Sí, bé, 80 i escaig.
80 i escaig, déu-n'hi-do.
Sí, mira, si vols t'ho busco un moment.
Espera, sí, ara ho estava mirant jo també. Aviam si em surt d'aquí, però vaja...
Bueno, Ridley Scott és que ja li és igual el que pensi la gent, el tio diu el que pensa i... Mira, 85 anys.
Déu-n'hi-do, home, és que clar, els meus avis amb 85 anys van deixar de conduir, saps? I aquest senyor està dirigint està pel·lícules.
Fent... No, tu penses que un senyor de 85 anys també un crític francès de 30 i diu, escolti, que hi ha una imprecisió històrica, calli la boca! És que, clar, és normal. És que...
Per cert, Joaquim Fènix fent de Napoleó, també?
Sí, sí, Joaquim Fènix, que sempre extraordinari, vull dir que... moltes ganes i jo a la pel·lícula pues, també li tinc ganes.
Vinga, ràpidament, altres estrenes, la següent en català.
En català, que és Wish, el poder dels desitjos de Disney.
Imagina't un lloc on els desitjos es compleixen.
Jo imagino que aquí la Generalitat hi posa força diners, però crec que haurem d'agrair el paper de Pixar en les estrenes en català, perquè totes les estrenes de Pixar, totes arriben en català, cosa que hem d'agrair.
Hem d'agrair, aquesta no és de Pixar.
Ah, de Disney, en tot cas, és
sí,
Disney.
Aquesta,
bueno, també,
sí,
també. S'inclou.
També passa. Sí, també, sí, també s'inclou. No ha tingut molt bona crítica, no està tenint gens bones crítiques aquesta pel·lícula. La veritat és que veient el tràiler tampoc és que faci una excessiva bona pinta.
No.
Tot s'ha de dir.
No.
Sembla com que intenten recrear l'èxit de Frozen, però sense acabar de, saps?
Sí.
De trobar l'ànima. És com, anem a fer una cosa igual perquè allò funciona molt bé i fa molts calés. I bé, no sé, no l'he vist encara... veurem, perquè això segurament arribi en plataforma per Nadal,
Directament a Disney Plus, no?
Sí, això en un mes ho tenim allà.
Jo hi ha una cosa que del tràiler em va cridar l'atenció, l'única cosa que em va cridar l'atenció, que és el tipus d'animació. Que
sí.
Estàvem acostumats, o sigui, Disney va deixar de fer els dibuixos de tota la vida ja fa força anys, i bé, els dibuixos de tota la vida em refereixo, com ens podem imaginar, La Bella i la Bèstia o Peter Pan o el que sigui, i va passar a fer aquesta animació en 3D, no? Tipo més aviat Pixar, després va passar a fer les pel·lícules en imatge real, i ara tornen una mica no del tot, però té un punt més d'animació clàssica, no? Animació clàssica actualitzada.
Sí, aquesta és 3D també, però sí que és cert que el traç i el tipus de dibuix vol assemblar-se a la 2D que feia Disney tota la vida.
I això, sí, sí. Mira, això crec que està bé.
Sí. No, comparteixo plenament.
Les següents estrenes, que ja anem a plataformes, una frase de cadascuna, però sense tràiler.
Val, una frase. A veure, Monarch, el legado de los monstruos, que la teniu a Apple TV+. Plus. És una sèrie... Bueno, és que ara ja m'allargaria. Però és igual. Molt bona, val molt la pena. Si us agraden el Godzilla i les pel·lis d'aquest univers, aquesta està ambientada aquí. A més, en Carl Russell i Wyatt Russell, pare i fill, fent el mateix paper, un en el passat i l'altre en el present. Molt bona sèrie.
Molt bé. Scott Pilgrim
del Salto, doncs això és l'adaptació en animació del còmic Scott Pilgrim, que ja va tenir la seva adaptació en imatge real fa uns anys, i en aquest cas recuperen aquells actors de l'imatge real per posar la veu en animació. Hi havia gent com Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson, Aubrey Plaza, que en aquells temps no eren tan coneguts com ho són ara.
I dèiem, sí, ja fa alguns dies que l'arrosseguem, una pel·lícula Amazon que es diu El Club de les Peleadores.
Sí, de les luchadores, crec que es diu. Això s'ha estrenat fa dos dies a Amazon Prime. És una pel·li que va tenir força èxit quan es va estrenar en cinema, que arriba directament a plataforma, l'he vista i, bueno, no és del meu gust, no? És un... Unes noies són molt que no són molt populars a l'institut. És una mena de comèdia d'aquestes d'institut, però amb un humor que vol ser molt boig, però acaba sent una mica estranya la pel·lícula, no sé.
No cal parlar-ne més, doncs, ja està.
Ja està.
Cinemes de proximitat aquest cap de setmana tenim poca cosa. Tenim a Torroella la pel·lícula Hipnòtic, amb Ben Affleck, però sí que ja us avanço que la setmana que ve, durant el pont, a Palafrugell tindrem Napoleon, també a Begú Napoleon, per tant, la gent que no pugui anar-la a veure aquest cap de setmana, doncs ja la té, però és que a més, durant el pont a Palafrugell també hi haurà el Saben aquell, d'en David Trueba, i Wish, que ara en parlàvem, aquesta pel·lícula de Disney. Doncs res, Ignasi, que vagi molt bé fins la setmana que ve i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, i a veure, ja em diràs què t'ha semblat Napoleó.
Vinga, sí, som-hi.
Una abraçada.
Adéu. Últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Dijous, que comença després d'una nit ventosa de tramuntana. Ahir, aquest vent va bufar molt fort amb ràfegues amb valors punta a la Bisbal de 78,1 km/h, 72,4 a Palafrugell o 63,7 a la Tallada. Avui comencem el dia amb previsió que es vagi moderant la intensitat del vent i això farà que les temperatures matinals puguin baixar respecte a les d'ahir. Avui el front del nord ja ens haurà creuat, però la situació encara seguirà amb la mateixa dinàmica i la tramuntana es moderarà i encara mantindrà la sensació freda. Esperem temperatures mínimes més fredes, amb valors de 2 a 5 graus a la comarca, així com les màximes podran ser una mica més benèvoles.